El matí de Ràdio Sabadell.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
La vida i mort del sabadellenc Cipriano Marto seran reivindicades des del Teatre Principal aquest vespre a 9:15. Les Bruixes del Nord han organitzat el muntatge teatral Molotov, dirigit pel David Pinto Codina Saltes i interpretat per Joan Valentí i Montse Palfort. Qui era Cipriano Martos i per què cal reivindicar-lo? En parlarem amb la Paqui García Lorite, que és la presidenta de les Bruixes del Nord i membre de la Comissió de Memòria Històrica de l'entitat. Bon dia, Paqui.
Hola, buen día. Sí, mira, llevamos ya muchos años reivindicando la figura de Cipriano Martos y también dando en soporte al tema de la querella argentina, que eso es un motivo más porque es especial y esencial, fer aquesta obra aquí a Sabadell y de la mano de un grupo de lluitadoras revolucionarias como son les Bruixes del Nord. Por eso, me voy a expresar una mica en castellà porque me costa menos.
Com vulguis.
Por eso es, creemos necesario que esta obra ha sido un buen trabajo de que los compañeros, Joan, la compañía de teatro, la haya presentado y aquí en Sabadell concretamente, porque nuestro afán era eso, hacerle la plaza como ya le hicimos el 2019, la Plaza Cipriano, que se quedó a medias, que nuestra meta ahora es, cuando haga el 50 aniversario, hacer una plaza acogedora, enjardinada y con su monolito, como se merece, porque no entre en el olvido, como pasó cuando ya lo hicimos en el 78, que luego se olvidó y se deshizo este monolito y quedó sin plaza.
Ara et preguntaré per la plaça i per l'obra, Paqui, que hem de saludar tots els convidats, si et sembla, perquè també hi ha l'Alicia Jaramillo, que és percussionista de les Bruixes, també membre d'aquesta comissió, no? Sí. De memòria històrica. Bon dia, Alicia.
Bon dia.
I per vies telefòniques tenim en Joan Valentí, que és l'actor de l'obra, el protagonista. Bon dia, Joan.
Ei, hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Paqui?
Bon dia.
Alicia, unes abraçades ben fortes.
Igualment, bon dia, Joan.
Va, Paqui, comencem reivindicant una mica Cipriano Martos. Qui era, com va morir i per què des de les Bruixes, això? Ja porteu uns quants anys reivindicant la seva figura.
Exactament. Jo era companya del Cipriano Martos. Jo havia estat organitzada al partido quan ell vivia aquí a Sabadell, quan vino de su pueblo. Había estado organizada el partido con él lo conocía, tenía mucho agrado, claro, era mucho más grande que yo, pero para mí era como un hermano mayor. Yo me lo quería como si fuera alguna cosa muy directa. Yo he luchado mucho por que el Cipriano fuera reconocido y se le hiciera esta plaza, porque precisamente por la persona que era, por este contacto que tuvimos tan intenso, por el hecho de que yo estuve detenida y exiliada, porque él se marchó de aquí para que no lo detuvieran precisamente, él no fue detenido en Sabadell, pero sí en Reus, el cual allí fue detenido repartiendo por propaganda, que era lo que en realidad hizo, no hacía otra cosa que repartir una propaganda reivindicando represaliaban a la gente trabajadora, a la gente luchadora, y él era un luchador más y estaba reivindicando junto con más compañeros un acto que no era ni más ni menos que apoyo a toda
un movimiento
social.
Bueno, y el van detenir mentre estava penjant cartells.
Exacto, y luego lo van venir a buscar con la rebeldía de la Guardia Civil, que le hicieron tragar un cóctel molotov y hasta reventarlo por dentro, sufriendo el tiempo que estuvo en el hospital, que esto fue lo que más nos indigna, la forma de cómo lo mataron a esta persona. Una persona que al fin y al cabo tampoco había matado a nadie, porque era un luchador. Había estado en el PCML, había estado en el FRAP, pero no había matado a nadie. Había reivindicado actos reivindicativos de acción social y no violentos tampoco.
Aquesta mort tan brutal a través d'això, de veure's un còctel Molotov per part de la Guàrdia Civil, ens porta el títol de l'obra, que es diu Molotov. Joan, què s'explica a l'obra? Què narreu?
Bé, com molt bé ha dit la Paqui, i com nosaltres el que anem a explicar és la vida i, en aquest cas, doncs, l'assassinat, la tortura i l'assassinat brutal que va patir en Cipriano Martos Jiménez. A partir del llibre del Caso Ciprianos, del Roger Mateos Miret. Ell, el 2018, publica aquest llibre, que és un extens, moltes entrevistes. Ell arriba a fer, quasi diria, bueno, desenes d'entrevistes, per no dir centenars, de tot el moviment del PCNL, i concretament explicant el cas, a partir de l'encàrrec també del Felipe Moreno i la Maria José Bernete, que són les persones que també estan, com molt bé deia la Paqui, en aquesta querella, la macroquerella aquesta de la justícia argentina, i ells van ser els que també, com que sabien que en Roger ja era un estudiós del PCNL, li van dir, escolta, pots fer aquest llibre? I el llibre és fantàstic, perquè nosaltres, quan ens va caure les mans, nosaltres desconeixíem completament aquesta història. Jo soc d'Igualada. El 10 d'agost de 1973 és quan comença tot el calvari per al pobre Cipriano, perquè ell està doncs, a Reus, a disposició del partit, no? I aleshores el partit l'envia a l'empresa Punto Blanco, conegudíssima per tothom, allà quan surten els treballadors, un dia, un divendres a les 7 de la tarda, a repartir octavetes. Aquí és quan algú els veu, algú els segueix, veu que van amb un cotxe, la matrícula no l'havien canviat aquell dia, fatalment, per tant els van poder enganxar de seguida, van enganxar primer el conductor, el Pascual Carrilero, el van torturar durant 24 hores, ell va aguantar per deixar temps a que el Pascual i la seva companya, que es feia dir Helena, a la cèl·lula, poguessin escapar, però Cipriano no escapa, i és detingut, i aleshores passa el que deia molt bé de la Paqui, en aquest cas 48 hores de tortura bèstia a la casa quartel de la Guàrdia Civil i al final, en la bogeria aquesta dels Guàrdies Civils, li acaben donant 5 globs d'àcid sulfúric. Això, clar, en els atestats no diu que li donguessin per descomptat, però és que és el que acabaria passant, perquè en un interrogatori no es deixen mai les proves allà a l'abast de l'acusat. I en aquest cas, vull dir, ingerir-se això difícilment ho faria una persona per si sola. O sigui que aleshores nosaltres expliquem aquest cas, ell passa llavors 21 dies d'agonia a l'Hospital Públic Sant Joan de Reus, sense que s'avisi a la família, que estan desconnectats completament d'ell, que viuen a Granada, el seu germà Antonio viu a Sabadell, però ja feia mig any que pel tema de la clandestinitat no tenia cap mena de contacte amb en Cipriano. Cipriano havia tallat tota la connexió amb la família, per això, perquè estava en la clandestinitat, només per fer octavetes, eh? O sigui, imagineu-vos la situació. Una persona en aquella època, com la Paqui, molt bé, havien d'estar al servei del partit, però, a més, treballant per mantenir-se. Vull dir, el partit no els hi donava res, i el Cipriano era un d'aquests, no? I només feia que elaborar les octavetes i repartir-les. Per tant, passa 21 dies d'agonia fins que ja peta el 17 de setembre del 73... I aleshores sí, aleshores avisen a la família que ha de córrer tota la nit manllevant-se un cotxe per poder arribar fins aquí i no els hi deixen veure el cos a la mare, a la Francisca, perquè és enterrat a la fossa comuna del cementiri de Reus. És un dels casos més bèsties d'abús policial d'aquest país i que l'espectacle expliquem això, però que n'expliquem les seves arrels, d'on venia, la migració, per què venia, perquè també era formava part dels vençuts i, per tant, havia de viure a Granada d'una manera esclava o buscar una certa llibertat, una llibertat aquí a Sabadell, que és on la va trobar, Can Uriac, es va acabar polititzant.
I hem d'imaginar, tu fas de Cipriano o és més aviat com un assaig que expliqueu la seva vida entre tu i la Montse?
Mira, quan es va caure amb en David Pintó i en a mi aquell llibre, vam conèixer la història, aleshores ens vam plantejar què fèiem, no? Si això, si fèiem... Vam descartar de fer protagonitzar el Cipriano, perquè el Cipriano, clar, és únic. Mm. I el que anàvem a fer és fer-li un homenatge, no? I aleshores fem com una mica, nosaltres en diem com un cabaret brechtià, en què hi han retalls de monòleg, retalls de cançons de l'època, músiques que hi hem incorporat altres lletres, la utilització d'uns audiovisuals fantàstics que ens ha fet el company de l'equip, que és en Dan Urtínez, que hem anat a entrevistar doncs, a la cosina, per exemple, la cosina de Cipriano, la Dolores Muñoz, que el va acollir a Sabadell, i que, per tant, ella ens pot explicar molt bé tota la part humana de Cipriano, que era tot cor, no? Doncs també hem anat a buscar en Joan Miró, que és un activista de la Selva del Camp, que va estar, doncs, també el van torturar i va poder estar a la cel·la amb ell, veure-li la cara, o en Felipe Moreno, que ell, com es deia, és activista, havia estat també al FRAP i que, per tant, ens explica com funcionaven les cèl·lules i com funcionava tota la manera. I després l'Esther Carrilero, que és la filla del Pasqual Carrilero. Això són projeccions, entrevistes que anem passant amb una mena de, com de documental i, com us deia, amb músiques i també, en aquest cas, amb l'actriu, la Montse, que m'acompanya, que, a part de cantar, també hi posa doncs, la manipulació d'objectes perquè, per exemple, el cas de la tortura, vull dir, no fem una tortura explícita com es podria veure en una sèrie de Netflix, no, per dir alguna cosa, sinó que fem a través del teatre amb la manipulació d'objectes, suggerim més que no pas mostrem. Mm. I a vegades suggerint encara dona la circumstància que la gent encara ho veu d'una manera més crua, perquè diuen, aquella escena és molt forta. Dic, però si s'està manipulant un nino d'escuma o uns papers que es trenca, no s'arruguen.
Clar, però la gent empatitza, no?
Sí, molt.
En qualsevol cas, l'obra ha tingut una rebuda excel·lent. Alicia, de moment, crec que a Platea ja no hi ha cap entrada. No. Deu obrir el primer pis, crec que també s'ha esgotat o va pel camí. Hi ha alguna manera de veure l'obra? Queda alguna entrada o està tot esgotat?
Bueno, en principi està tot esgotat. Va acabar-se superràpid, la veritat. I bueno, sí que hi ha gent que va caient per tema Covid o temes personals, però va tenir un èxit brutal. Van acabar-se les entrades superràpid.
I teniu pensat fer un segon passi o portar-la a altres ciutats, per exemple?
Això el teníem pensat, no? De cara a... Nosaltres volíem, en un principi, fer una sessió de cara al públic de tot Sabadell, però també volíem que fos una representació als instituts, perquè nosaltres parlem de memòria històrica i sobretot parlem dels joves, que hem d'agafar nosaltres el relleu, no, d'aquesta lluita. S'ha de conèixer la història de Cipriano Martos, perquè va ser un home, doncs, ja hem parlat, no, super reivindicatiu dels drets i de la llibertat d'expressió, i per això el van assassinar, el van encarcelar, no? I hem de tenir sempre present que com estem ara no ha estat gratis i que nosaltres hem de seguir lluitant i identificar, no, que un estat repressiu i totalitari, i no deixar que torni a passar.
Mm. Per tant, la portareu a instituts, aquesta obra, és l'objectiu?
Sí, en principi de cara a l'any vinent seria la idea.
I us ha sorprès, Paqui, aquesta resposta del públic? Perquè això ha sigut arribar i moldre, obrir les entrades i gairebé es van esgotar el moment. Us ha sorprès? Ja us esperàveu que més o menys la història ja va sent coneguda, per sort, i que la gent tenia ganes d'aprofundir-hi?
Home, nosaltres hem treballat molt. Hem fet molta propaganda als medis de comunicació a tot arreu. Nosaltres sabíem que que quedaria enfluixada. Al principi havíem demanat només la planta baixa perquè pujava molt econòmicament per pagar l'acte. Lo pagava a les artistes de l'Ajuntament, però nos cobrava una quantitat per acomodadors i per tot, que això lo teníem que pagar nosaltres. I fèiem un pressupost que no podien. Van pedir col·laboració a les entitats i també van posar una caixa ara.
Sí, nosaltres funcionem amb la taquilla inversa.
La taquilla inversa per agafar una mica d'ajuda per continuar cobrint aquest despeses.
Clar, o sigui, la gent quan surti pot col·laborar econòmicament, com vulgui, no?
I si en de cas sobrasse diners, que ojalà si segui, és per reivindicar el monolito a la plaça que li farem, que acabarem de fer una plaça acogedora, una plaça bonica. Le pujarem els jardiners, le pujarem el monolito i tal, i això, el diner serà invertit aquí per arreglar aquesta plaça.
A veure, sobre aquesta plaça que t'ho volia preguntar, es va aprovar que se'n dedicaria una a Cipriano Martos,
sí,
l'1 d'abril del 19.
Sí.
Com està el tema? M'has dit abans que s'havia quedat això a mig camí?
Sí, havia quedat així perquè estàvamos haciendo tiempo que ahora, nosotros ahora con lo de la obra queríamos hacer las tres cosas, hacer la obra, reivindicar la plaza y poner la pedra. La pedra por el moment s'ha quedat estancada perquè no l'han donat permís, ara està així estancada, però bueno, Maite, que és la de la xarxa de
Balear,
de Balears, de Mallorca i Balears, és la representante que està aquí en la querella argentina, i ella diu que no pararà, que la pedra l'aconseguirem tard o d'hora para que se posi aquí donde ell vivia, que havia viscut quan s'havia vingut del seu poble a treballar aquí a Sabadell i a viure a casa de la prima Dolores, com ha dit el Joan.
Però és a dir, la plaça encara no té una placa que...
La plaça té la placa.
Té la placa.
La placa amb el nom, només. I ahí està, la plaça amb la placa i el nom. Li van fer la inauguració, que la van fer les bruixes amb algunes entitats i tal, van fer 4 places, i una d'elles era la de Cipriano. Le van posar el nom, va quedar la plaça, però així se va quedar per això, que estava...
I el que demaneu és que s'incorpori aquest monòlit per recordar-lo.
I bueno, i clar... fer una plaça acogedora, com és lògic.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Ens passarem una mica de les 11, però igualment, Paqui, et volia preguntar, perquè aquest dissabte la plataforma antifeixista de Sabadell farà un acte de reconeixement a 3 represaliades durant el franquisme, la Pompília Avellaneda, la Rosa Maria Rivera i a tu, precisament. I no sé, era per dedicar uns minuts que ens expliquis la teva història i com has rebut doncs aquest acte de reconeixement.
Sí, sí.
Sí, digues.
Sí, bueno, jo l'he rebut bé perquè ja conec a tota la gent que està aquí en la memòria, en la plataforma de la Paz, jo també estic amb elles, i les bruixes aquí estem també, i llavors quan me van avisar de que si volia parlar i tal, me lo van pedir... que venga pa aquí, al final me va animar i tal. Digo, me costa molt parlar en públic, jo soc activista, soc més del carrer, de la lluita i tal.
Però tens moltes coses a dir, Paqui.
Digo, però parlar en públic em costa molt i tal. I sí, va, que donc que sigui... I al final, pues, me van convèncer i aquí estaré el diumenge. Ai, el dissabte, perdó.
Demà, no? A 2:15, al bosc, sí, de la Concòrdia, aquest acte de reconeixement. Em sembla que hi haurà vermut, també una mica d'activitats,
sí,
musicals.
Sí.
I per acabar, Alicia, això de tenir una secció de memòria històrica a una entitat de bruixes, vull dir, de cultura popular, que aneu a cremar foc als carrers, com és que veu crear aquesta secció?
No, o sigui, això va sorgir per la vivència que teníem les bruixes del Cipriano Martos, no?
Exacte.
I van dir que formarien aquesta comissió de memòria històrica i uns quants joves van decidir entrar, però és que les bruixes defensem tot. No només som una colla de foc i percussió, sinó de lluita.
Molt bé, sí.
Doncs crec que la ciutat n'és coneixedora,
de
la vostra trajectòria i les vostres reivindicacions. Doncs bé, Paqui García, Alicia Jaramillo i Joan Valentí, moltes gràcies a tots tres per haver-nos vingut a parlar de Cipriano Martos, de qui reivindica la vida i la mort aquesta nit a 8:45 al Teatre Principal. No queden entrades, lamentablement, a veure si la pressió popular fa que ho torneu a programar l'any,
sí,
que ve o l'altre.
Sí, i tant que sí. Tot depèn del grup de teatre, el Joan Valentí i la Marta, la colla que...
La Montse, no? Que s'animin a...
Animin, i suposo que sí, que no haurà problema, i sobretot, com havia dit l'Alicia, per la gent jove de les instituts, que ells ja estan d'acord de que sí que se tindrien de fer, que se tindria de fer, llavors se farà. No sé quan, però suposo que sí que se farà per a la gent jove de l'institut i...
que han de conèixer la història.
Exactament, que la història no pare, que l'acte, que Cipriano Martos esté en la memòria com tots els antifascistes represaliats i morts en les cunetes i que continue la lluita, perquè per això estem nosaltres, nos vamos haciendo grandes i ells se van haciendo jóvenes, que són els que nos tienen que...
Exacto.
Que agafa el relleu,
Exactamente, como ha dicho la... Ay, estoy nerviosa.
No passa res. S'ha entès perfectament. Doncs res, moltes gràcies i que passeu un bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Joan.
Adéu. Fins al vespre.
Fins al vespre. Adéu, bonico.
Adéu. A tots.
The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi. Ils me disent, signe-toi. Mais je n'ai pas peur. Come from the shadows.